Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Plusvàlua Dones, aquest estiu, dijous i divendres a les 6 de la tarda.
Bon dia, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres felices, contentes, emocionades. Avui acabem la cinquena temporada del Plusvàlua Dones. Gràcies per haver-nos deixat acompanyar-vos una temporada més. Gràcies per haver-nos fet costat en el nostre sala a la televisió. I gràcies per totes les mostres d'afecte i estima que ens feu arribar de part de tot l'equip. I som-hi, 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 perquè és un no parar de consultes i no podem marxar de vacances sense resoldre un dels temes més demandats i que tan minuciosament hem anat desgranant aquest any. Cada temporada feu el mateix. Voleu que acabem amb les relacions de parella amb la Maria Eugènia Pons de Gironella. I us agrada tant que fins i tot la cinquena temporada la iniciàvem amb ella. Doncs avui la tenim aquí. Maria Eugènia Pons de Gironella, molt benvinguda.
Hola, Mireia, encantada d'estar aquí.
La Maria Eugènia Pons de Gironella, com bé sabeu, és advocada, mediadora i la més gran experta en les bones relacions. O sigui que això serà un no parar. I a l'altra línia del telèfon, bé, a l'altra línia no, a la línia del telèfon, i tenim, ens acompanya la Mireia Manjón, que ja també ja la coneixeu i que us està encantant. La Mireia Manjón és psicòloga i sexòloga. Molt bon dia, Mireia, benvinguda novament.
Hola, bon dia, Mireia, encantada de ser aquí un altre cop.
Doncs escolta, això és fantàstic perquè la gent no ens para d'enviar preguntes i consultes i cal marxar de vacances, doncs, ben preparades, està clar. Però anem abans a deixar clar un tema, que és que hem fet cas a l'audiència. Ens heu demanat que voleu que seguim ajudant i aportant aquesta alegria a aquest estiu. Per tant, us fem cas un cop més i durant tot l'estiu estarem amb vosaltres cada dijous i divendres al Plusvàlua Dones d'Estiu. I al setembre tornarem amb la sisena temporada. Això és un no parar. I ara ja som-hi, Maria Eugènia, anem a aterrar de forma contundent i clara. Per què diem no quan en realitat voldríem dir sí?
Bueno, això és perquè ens amaguem a darrere. Normalment, quan diem no a una relació, és perquè en aquell moment diríem que no per les circumstàncies, però en realitat volem dir sí. I això passa moltes vegades amb les relacions íntimes, que diem en aquell moment no, però hem d'analitzar exactament què és el que ens porta a dir no. Normalment és perquè en aquell moment potser estem cansats, no? O per una cosa molt senzilla, mentre la dona és narrativa, necessita una narrativa per aquesta relació, l'home pues, és més d'impulsos. Llavors, què hem de fer per no amagar-nos a darrere d'aquest no, que és un no incòmodo i que pot ser interpretat malament?
Clar, perquè a més és això que ens estem amagant d'alguna cosa, però per una altra banda, què ens passa, que és el que ens estàs començant a apuntar, que l'home és més d'impulsos i la dona és més narrativa, i com ho solucionem? Perquè, clar, hem de canviar aquestes circumstàncies, Maria Eugènia.
Bueno, pues en realitat és comunicant.
Ah.
Comunicant-nos. I una manera de comunicar és, després d'aquest no, és aplaçar. És a dir, ser conscients de que quina circumstància ens ha portat a dir que no, sí, quina necessitat nostra no està coberta en aquell moment, reconèixer-la, potser sí, és una necessitat d'ordre, una necessitat de que necessito pues, més temps per fer una cosa concreta o una altra, el que sigui,
sí,
i després demanar-ho. I sobretot, quan una cosa diem que no, sí, emplacem-la. Qualsevol cosa. Ho fem molt bé amb els fills. De dir, mira, ara no, després ja tu, o tal, emplacem-ho i complim-ho, perquè la persona no se sent tancada. Mira, el no i el sí és com una porta que es tanca, però sí, les relacions necessiten sí, permanència, i per tant necessites emplaçar-ho. O sigui, jo estic present i seguiré present, sí, però en aquest moment pues el que sigui no pot ser, sí. Però després sí.
D'acord, o sigui, ara no, però més endavant, o a tal de, o a partir de X o que passi tal cosa, sí, o sigui,
però hem de emplaçar-ho en ferm.
Exacte, o sigui, per això anem concretant ja aquestes dates o aquest el que sigui, no? Un emplaçament ferm. Entesos. Primera pregunta que ens feu arribar aquest perquè diem no quan en realitat volem dir sí, resolta. Escolta, Maria Eugènia, les parelles sovint, per aguantar la relació o el dia a dia, no discuteixen. Per què? I és aquesta la millor opció? No, no discutir això... o no dir les coses? Com va això?
No, és que això moltes vegades ens hem casat per o casat o viure en parella, el que sigui, per disfrutar de la vida, no per aguantar. Quan una parella et sent que està aguantant, que està dient que sí, doncs perquè, bueno, perquè està entrant en el que es diu el triàngul dramàtic, no? Faig això perquè em toca, faig això perquè sóc l'única que pot ajudar, faig això perquè, si no, l'altre s'enfada, faig... Bueno, a darrere d'aquest sí que ens hem motivat a fer les coses quan no volem fer-les, hi ha una comunicació absent, absolutament. No estem comunicant el que nosaltres volem dir, no? Estem tancats dintre d'una creença de que, bueno, això és així i no ho podem canviar.
Però això fa una mica de llàstima.
Bueno, però si ens
perquè
reconeixem...
Ha, ho dic de cara, que hi ha moltes persones que al cap d'uns anys d'estar vivint en parella o en matrimoni, o diguem com sigui, doncs allò, anem aguantant i no dic res per no enfadar i total amb aquest tema com que no arribarem a cap acord o potser si jo li dic que tinc ganes o he evolucionat cap a aquesta banda. Però clar, la resposta primera que tu has donat és que és de Marc i és tal com és... Per disfrutar de la vida, quan estem amb
exactament.
El gust per disfrutar de la vida.
Exactament, i ho podem comunicar. És que el que no sabem moltes vegades és comunicar. I ens tanquem dintre, de vegades, de paraules, perquè les paraules creen aconteixements. És a dir, bueno, sí, no, sí, no. Quin és? Connecta amb tu mateixa. I quines són les teves necessitats? Quina necessitat tens ara? Doncs pues mira, a mi m'agradaria fer això. Comunica-ho. Com ho puc comunicar? Bueno, d'una manera empàtica. No podem dir mai allò de tinc que fer això. La paraula tinc, ja us dic, des d'ara que s'ha d'eliminar. És vull fer això. Tinc que fer això, però no puc fer-ho perquè tal cosa i tal altra.
Sí, el tinc que bueno, és en castellà, i el he de, en català, o sigui, he de, aquesta obligatorietat, fora.
Fora, perquè ens canvia l'actitud. Vull fer això, que ho faig amb gust i ganes i tal, a vegades una cosa que és inconvenient, perquè llavors ens arribem a creure que som víctimes d'una situació, no. Vull fer això, vull inclús, pues, jo què sé, estendre la roba, o vull fer aquest treball que tinc que presentar, i en comptes de dir... No puc fer tal cosa, però no puc fer tal altra, no. I faré l'altra. Incluïm en la nostra vida tot allò que volem fer i comuniquem-ho.
I comuniquem-ho, i diguem-ho. Sí, sí, sí. I a vegades aquest, que sembla d'entrada un petit canvi de lèxic, però no, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, la comunicació i cada paraula té una gran força, sobretot amb aquell o aquella que ens escolta. Maria Eugènia, podem relacionar-ho amb el control de les emocions?
Et segur.
O sigui que, perquè, clar, moltes vegades ens han dit, no? Què faig si la meva parella em diu X? O és que em posa molt nerviosa quan fa X i, rebento i tal. Com ho faig per no enfadar-me o per no dir-li no sé quines animalades?
Això és el que nosaltres diem, en broma, el control dels pongos. ¿Cómo me pongo?, que es diu en castellà, no?
Sí.
Me pongo a 1000 per hora quan arriba tard i hem quedat en una hora, em poso 1000 per hora quan estem sopant tota la família i s'aixeca a contestar el telèfon, em poso nerviosíssim o nerviosíssima per 1000 coses que poden passar, no? Com controlo això? Bueno, pues és donant-nos una dosi de realitat. I li diem pongo perquè, en realitat, és com quan tu te'n vas de viatge i portes un regalet i te'l poses al damunt de la taula i allò ja no pega, saps? I al cap d'un moment... I tu, en realitat, t'ho has portat per tenir un record, perquè tingui un missatge. Nosaltres ens enfadem perquè l'altre s'enteri que això ens molesta. Però, en realitat, això, aquest missatge no arriba tal com és. L'altre s'enterarà del que ens està passant quan nosaltres li diguem m'estic sentint malament, quan jo parlo dels meus sentiments. Això em fa sentir malament. I, sobretot, el primer que hem de fer és analitzar la situació. No dir, això ho fa perquè no m'estima. Això, no, anem a buscar quina és, en realitat, la necessitat que a mi no m'està cobrint. Moltes vegades és una necessitat d'ordre. Jo tinc una necessitat d'ordre que una persona que arriba a qualsevol hora no em cobreix. Però penseu que dir això ho fa perquè no m'estima, quan jo poso un què en una frase, és sempre una interpretació. lliure, però no és la realitat. Anem als fets. Quin és el fet que ha passat? Pues ha arribat tard per lo que sigui, potser perquè està més còmode i perquè a la feina té que ser més puntual, lo que sigui, saps? Però anem en els fets. Després, quin és el sentiment? I després reconèixer quina és la meva necessitat i dir-ho.
Clar. Clar, està clar. Per tant, no només ens enfadem perquè aquella persona no sap interpretar ben bé les coses, sinó dir-li, mira, escolta, estic d'aquesta manera perquè el meu sentiment és X i això arriba tard, o el que sigui, és el que em fa enfadar. A vegades, Maria Eugènia, escoltem una cosa, però en realitat en volem sentir una altra. O només ens quedem amb el que ens interessa, perquè les persones i la nostra ment és com és. I el missatge, en realitat, és més extens.
Sí, bueno, és que en realitat és això, perquè moltes vegades escoltem per contestar, o escoltem per dir, o escoltem per sentir quin és el missatge que a mi m'interessa sentir.
Ah.
Però en realitat, de lo que em diu, aquella part que jo no veig, la tinc tancada dintre d'unes línies roges, que és el meu missatge. I pensar que aquest missatge...
O sigui, per tant, hi ha unes línies vermelles, ens estàs dient.
Que cada un ens posem per les nostres creences, per les nostres... per lo que... Mira, pensa que en la parella, sempre ho dic, nosaltres estimem el 30%, ens enamorem del 30%, però l'altre, el 80%, que potser sostén aquest 30%, potser no ens agrada tant. Això és una cosa real, és així, és una estadística real.
Només és un 30% el que ens agrada de la persona i l'altre 70%.
L'altre 70% forma part de la persona.
I l'acceptes.
I l'accepta. I el tens que acceptar, que no sempre l'acceptes.
Bueno, és que cadascú és com és i no hem de pretendre canviar les persones.
Exacte.
Perquè qui vulgui canviar la parella, vull dir, aquella persona no és l'adequada,
no.
Busca't en una
però
altra.
A més s'ha de ser conscient de que hi ha aquest altre 70% que sostenen potser aquest 30% que a tu t'agrada. Perquè potser aquest missatge que t'està dient, que ha pensat molt per dir-t'ho, no és només aquest missatge, no necessita, sinó que tens que fer preguntes,
sí.
Obrir l'espai, sí. Per saber una mica més enllà.
Clar, aquestes línies vermelles que ens dius també és una pregunta que ens han fet arribar, no d'aquesta manera, amb línies vermelles, però el tema dels límits. Hi ha moltes oients que ens han dit, però dins de la parella, d'aquestes relacions, i més ara que ve l'estiu i etcètera, hi han d'haver-hi uns límits, per cadascú són diferents, per tots igual. Com funciona, Maria Eugènia?
Bueno, jo sempre dic que les relacions es construeixen a partir de dos. No? Llavors, jo no crec tant en posar límits, perquè la paraula límits m'aterra una miqueta, però sí expressar el que nosaltres necessitem. I és que quan expressem el que nosaltres necessitem, quan diem a l'altre, ostres, això com has dit m'ha fet sentir malament, l'altre canvia. Jo necessitaria tal cosa, però és que si no ho comuniquem, ho perdem. I el moment de les vacances és una manera molt bona per contactar amb aquesta aliança que tenim.
I tant, doncs després seguirem parlant de què és el que podem fer, aquestes recomanacions de cara a les vacances. I ara, Mireia Manjón, escolta'm, contesta'ns les preguntes que ens van quedar al tinter l'altre dia i que hi ha tot un sector de població bastant gran que ens segueix insistint. La primera, Mireia, és possible que t'agradin diverses persones alhora?
A veure... Segons els estudis que s'han fet, no? Sociològicament i tal, bueno, s'ha fet com un anàlisi,
sí.
Biològicament i emocionalment és possible. Et poden agradar més d'una persona. Això no vol dir que ens passi a tots, ni que psicològicament a tots ens sigui viable. Què vull dir amb això? Psicològicament, nosaltres ens formem en base a uns valors, a una ètica, a una moral, a unes creències, i també doncs, que ens vingui de gust en aquell moment, no? Que el nostre cicle vital sigui receptiu per poder mantenir aquest fet de que ens agradin dues persones. Llavors, sí que és possible, si hi ha algun oient que li està passant, doncs treure una miqueta de pes, no? de sentir-se malament, de què m'està passant, és algo raro, perquè no és raro, pot passar, i si no, si n'hi ha oients que no els hi passa, que no se senten atracció, que no estimen a dues persones, que també pensin que és totalment normal. D'una banda i de l'altra, pot passar i és normal, o no pot passar i també és normal.
Clar, o sigui, passi el que passi, entra dins de la normalitat. Perfecte, perquè, clar, Mireia, tot això ve arrel de tota aquesta pandèmia que ens van sorgir tantes i tantes consultes a nivell de les relacions extramatrimonials i a nivell de també doncs, tots els temes afectius. L'altra pregunta que ens envien dirigida a tu. Què és el poliamor?
doncs mira, el poliamor aniria lligat a això que parlàvem al principi, no? De, és possible estimar a dos persones o més? Mm-hmm. Bueno, doncs això és el que actualment se li diu poliamor. El poliamor és entendre les relacions d'una manera no monògama. És a dir, mantindre relacions, tant afectives com sexuals, no ens quedem només en un espai, sinó que ho compartim tot amb aquestes persones, amb més d'una. O sigui, la parella seria formada per a partir de dues persones, és a dir, tres. El que diferència, perquè siguem sincers, o sigui, la definició aquesta, hi ha persones que la porten no? Sí. a la seva vida, però la diferència amb el poliamor és que en el poliamor les persones que estan implicades són coneixedores d'aquest fet, donen el seu consentiment i les relacions entre elles es fan amb una ètica moral. És a dir, qualsevol fet que jo faig, qualsevol relació que jo pugui tenir externa doncs a una parella principal, per exemple, és a dir,
que no hi ha el que interpretem de sempre com a infidelitat.
Correcte. Tots ho tenim clar i si hi ha qualsevol... Està tot molt parlat, no? Si hi ha qualsevol fet, per exemple, que jo sé que tu te'n vas amb l'altra parella al cinema a veure una pel·lícula que a mi m'agradaria veure i això em senta malament, és un exemple molt tonto,
Però, sí, bueno, però molt entenedor, sí.
Molt entenedor. Si això a mi em fa sentir malament, ho parlarem. Es basa molt en la comunicació. Per què? Si ja és complicat, no?, el que estem parlant amb la Maria Eugènia, no?, les bones relacions, el complicat que és comunicar-nos, fer una gestió emocional amb una parella, una parella monògama, imagina't quan es veuen implicades més persones.
Totalment. Clar, deu ser tot un xou i realment un molt bon manteniment d'aquestes bones relacions, Maria Eugènia.
Correcte.
Escolta, aquests consells bàsics de cara a les vacances.
Bueno, jo diria que perquè aquestes vacances ens siguin fructíferes, donaria 3-6 infal·libles, 5 infal·libles. Una, acceptar les nostres emocions, aquests pongos, no? No ens posem molt nerviosos, siguem conscients, prenguem distància, que ho sabem fer, perquè moltes vegades dic, mira, aquí no m'enfadaré i ho sabem fer.
Vale. Acceptar les emocions, sí, el tema de la distància.
La distància, prendre distància.
Ser freds, per tant.
No ser freds, ser realistes.
Molt bé.
Ser realistes.
Fantàstic.
La segona, prendre perspectiva i posar-se en les sabates de l'altre. Pura empatia. Posa't en les sabates de l'altre que et ve demanar una cosa, que et ve proposar alguna cosa, posa't en el lloc de l'altre. Amb tota aquesta història que nosaltres potser només veiem un trosset, però hi ha molt més enrere, no? Aviam, anem a preguntar més què és el que necessita, no?, l'altre. Tercera, diria flexibilitat. Fonamental. A pensar opcions i permetre canviar. Mm-hmm. Estar disposats a oferir i a pensar assertivament. Penseu que moltes vegades ens faran preguntes, ens faran propostes. Quan no sapiguem què contestar, entrem en el túnel, que jo dic el túnel de la boira. No contestem en aquell moment. Esperem. Pensa com si estiguessis en un túnel de boira, que no veus el que està passant. Demana temps.
És que jo estic aquí apuntant tot, per després poder-vos-ho anar recordant. I clar, això del túnel de la boira...
És una manera de ser flexible, que és no contestar en el moment, perquè en aquell moment diries no, o això no es pot fer, és entrar en el túnel i dir, ja ho pensaré. Per exemple, una cosa molt... vull llogar una barca per demà. Sí. I tu dius, una barca? Però si no tens el carnet, o no tens el d'això, o què anem a fer? Bueno, en aquell moment pots dir, bueno, ho pensem, o deixa'm pensar...
Això realment, Maria Eugènia, és tenir molt autocontrol d'un mateix,
Però és que hem de pensar la utilitat. Les nostres relacions, la bona relació és aquella que es corresposa.
Clar.
Perquè jo puc ser molt empàtic, però si no estic atent a l'altre, res.
La quarta.
Cuidar-se. Tenir una certa rutina per reevaluar-nos a nosaltres mateixos, no?
Sí.
Primer, cuidar-nos a la salut física, dormir, descansar, etc. Que això ens posa una actitud molt més positiva. Mental en el sentit de major autoestima.
I la
social.
Cinquena?
I la cinquena, connectar amb la nostra aliança de parella. Connectar amb l'altre, connectar amb el nostre entorn. Com es fa això? Pues connectant espiritualment amb els nostres propòsits. Què volem fer?
Està clar que aquestes cinc, acceptar les emocions, el prendre perspectiva amb l'empatia, la flexibilitat, l'autocontrol, cuidar-nos i connectar amb l'altre, que a vegades no és fàcil, doncs haurem d'anar aquest estiu, no només amb la parella, Maria Eugènia, que ja ens ho vas deixar molt clar l'estiu passat, també de cara a pares, mares, fills, avis, àvies, tot el pupurri aquest de relacions familiars. Mireia, per no trobar-nos quan tornem de l'estiu, com cada any, que si pugen els divorcis, que si necessitem assessoraments matrimonials, i etc. Està clar que hi ha d'haver-hi una voluntat per les dues parts amb tot això que ens explicava la Maria Eugènia.
Correcte. Si un està amb una actitud agressiva o passiva, que qualsevol de les dues pot ser contraproduent...
Que això és el que ens fan arribar molt les oients, eh? Per part de la parella, una actitud passiva.
Correcte, correcte. Que sempre crida més l'atenció en una posició agressiva, però la passiva també pot treure de les caselles. Si un dels dos està en aquesta posició, per molts esforços que nosaltres fem, no arribarem a bon port. Però bueno, també hem de respectar, no?, el que parlava la Maria Eugènia, que m'estava semblant superinteressant. Per què està actuant la nostra parella d'aquesta forma? Establir un espai de comunicació per veure què ens està passant, quines són les seves necessitats, entendre, tenir aquesta empatia, tot i que hem de posar en valor també les nostres emocions. És un equilibri complicat. Però bueno, establir una qüestió, un espai de comunicació per treballar i no engorilar-nos, dir-ho dit així de mala manera, farà que quan tornem de vacances hagi estat una època feliç en la que hem tornat a connectar amb la nostra parella. Si no, la tornada serà complicadeta.
I tant, i tant, i tant, i per estalviar aquesta tornada complicadeta, com ens deia la Maria Eugènia, recordem que si estem en parella, si estem amb algú, amb qui sigui, és per disfrutar de la vida.
Plusvàlua dones.
Quina emoció aquest dematí quan he rebut un missatge per WhatsApp de la Núria Lau. M'encanta, ja ho sabeu, quan els dijous al matí la Núria Lau em diu: bon dia, Mireia, tinc molt bones notícies, vull entrar al Plusvàlua Dones. Mira, doncs quina alegria, el que passa que francament no cal que la Núria Lau, la presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, demani autorització per entrar, perquè ella és part d'aquest programa. Bon dia, Núria!
Bon dia, Mireia! Com esteu?
Doncs mira, molt bé, molt bé. Aquí totes, en aquest darrer dia de programa de la cinquena temporada i preparant-nos ja per la sisena.
Ai, fantàstic, Mireia, fantàstic.
És que això no té preu, això no té preu, i tot l'estiu sonant, ja veus tu.
Bé, és que és un molt bon programa, Mireia.
Què hem de dir nosaltres? Què hem de dir? Vinga, quines són aquestes notícies que ens portes avui?
Pues mira, avui us vull explicar unes conclusions o unes bones pràctiques,
sí,
d'un debat que es va fer dintre de l'agenda d'activitats de la Fundació La Caixa, que es deia Dones en Ciència superant estereotips i desigualtats.
Sí.
Està molt bé,
eh? Sí.
Estem, molt bé. Com ja sabem, sí, la Fundació La Caixa està, sí, profundament involucrada en la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. I, de fet, i en aquest sentit, dedica molts recursos econòmics a l'àrea d'investigació i salut. I fa més de 10 anys que aposta, sí, per la paritat en els seus projectes i convocatòries científiques, Mireia.
Totalment, totalment.
I avui, està superbé, i avui podem dir que més del 50% d'aquests, sí, investigadors són dones.
Això és fantàstic perquè realment una de les lluites més grans és precisament amb el tema STEM, amb ciència, tecnologia, matemàtiques i arts. Per tant, doncs que hi hagi aquest estudi i aquestes oportunitats per les dones en les ciències, i fins i tot aquesta dada que des de l'Observatori de la Caixa ens indiquen que estan vacant a un 50%, doncs escolta, això, Núria, és fabulós. I francament, la línia a seguir és aquesta.
I tant, totalment. Mira, Mireia, en aquesta xerrada, en aquest debat, van dir coses molt, molt interessants. I nosaltres n'hem parlat molt aquí, el Club de les Dones, però em va agradar molt l'aproximació que van fer sobre que s'ha de tenir en compte amb les nenes,
sí,
hem de tenir en compte la percepció de l'edat en la carrera professional de les dones en general, no?
Sí.
Perquè, com ja hem dit moltes vegades, als 5 o 6 anys, aquestes nenes no senten capaces moltes vegades d'agafar algunes matèries més tecnològiques, no?
Correcte.
I la importància dels professors i pares en tot aquest procés,
sí,
de les dones, eh?
Totalment.
Inclús després, no? amb la percepció de l'adolescència, sí. Es veu que les dones, pel que van dir, tenim, ens importa molt saber què difícil és la carrera, no?
Sí.
I amb el que deien elles que era molt important, doncs, la mentorització, a l'apoi dels professors, i també van dir una cosa molt interessant sobre quan acabes la carrera i el ser investigador, no?
Sí.
Que aquí doncs, hi hauria d'haver també molta mentorització i molta ajuda pues, a les dones per poder tenir el temps,
sí.
Per poder tenir els fills atesos, ja que són temporades molt llargues, amb molta feina, i bé, si això no ho arreglem, doncs serà molt difícil que les dones puguin arribar doncs, a ser investigadores, no?
I tant, i tant, i tant, Núria. A més, tot això que ens comentes lliga molt precisament amb el projecte que vosaltres feu des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, el Dona Pas, el Dona Enginy, on justament aneu a incentivar ja des de la primera infància, des dels 5-6 anys a les escoles i posteriorment doncs, tot el que és aquesta adolescència que ens dius que és tan important, perquè a vegades, doncs, com bé des de l'Observatori de la Caixa ens explica, no? Aquesta força que té el grup, que a vegades aquesta por a no fer, de sentir-te exclòs, que ja amb 5 o 6 anys, per exemple, no esculls robòtica com a extraescolar pel fet de que diuen que si no, no són prou tes nenes a la classe.
Totalment, Mireia. Sí, sí, és trencar estereotips, n'hem parlat molt d'això, però realment és trencar estereotips i trencar la visió que tenen les nenes d'elles mateixes sobre el que són capaces o no són capaces de fer, que això és molt important.
Molt important, totalment, aquesta autoestima, aquesta visió àmplia des de la primera infància i aquest recolzament no només per part de tot el que és el professorat, sinó també dels familiars i de l'entorn dels amics i amigues. Per tant, és tan important que com a cultura, a nivell cultural, com a societat, estiguem ben informats. Doncs escolta, Núria, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu per deixar-me parlar una estoneta.
Sempre ets benvinguda. Que passis molt bon estiu, Núria.
Igualment, Mireia, que vagi molt bé.
Adéu-siau, una abraçada.
Plusvàlua dones.
Ens retrobem amb la sisena temporada. Despedim aquesta cinquena. Maria Eugènia Pons de Gironella, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bon estiu.
Vas començar i acabes la temporada. El teu és total.
Feliç, feliç, feliç d'estar aquí.
Mireia Manjón, has acabat aquest darrer trimestre amb nosaltres i ets precisament una de les noves cares constants que tindrem a l'equip la sisena temporada.
Sí, jo estic encantada. Ha estat un plaer i supercontenta d'aquest projecte.
Fantàstic, doncs. Plusvàlua dones. Salutacions de qui us ha parlat. Mireia del Pozo.
Els dimarts a 5:45 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí, Plusvàlua dones.
Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.